Hay en Castellón y Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, avui és 10 de març, els parlem des d'ací, des de la seva ràdio, ja saben, la Ràdio Villarreal, la 92.2 de la freqüència modulada. El cap de Consell, Ximo Puig, demanarà a la conferència de presidents que es limite els preus dels combustibles. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Sabeu allò de que tot el món està dient he anat a posar gasolina i el que pensava que això després era l'altre i...
Home, és que esta setmana la gasolina és carne de meme directament, no? Qui no hagi vist en xarxes socials, perquè almenys es queda l'humor, no? Com sempre, Susana, però no és cosa de risa perquè hi ha gent ja que està agafant altres alternatives per tindre que anar a treballar, no? Al final ens farem sostenibles a base de pujada de gasolina, eh?
Clar, però mira, jo, per exemple, ahir estava en una persona que té barcos de pesca. Bueno, pues, de fer una càrrega de 2.000 euros, puja a vore 8.000 euros.
Clar, sí,
i aquesta persona és a la mar i no sap si pescarà o no pescarà. És dir, ells és en un gasto fet, però no sap si el que pescarà compensarà en el gasto que està fent en tota una tripulació i de més. I clar, arriba un moment en què dius pues és que jo no puc seguir aguantant tot això, perquè a més a més són xicotetes empreses que són les que mantenen l'engranatge de millores d'un país, i al final estem massa saturats, no?
Sí, a més, inclús, Susana, els propis camioners, no? Recordem que són els que ens abastixen tots aquests supermercats i tendes. També han dit que esta pressió d'aquest gasoil podria fer que ens trobarem desabasteciments de certs productes, perquè ells tampoc poden fer front a aquestes despeses, no?
Sí, el que diu el cap del Consell és que tant a les empreses com als ciutadans en el seu dia a dia diu que els està afectant. Per això reivindica la conferència de presidents una resposta més ambiciosa en la que fins ara ha donat la Unió Europea. Aposta marcar preus, posar límits als preus de l'energia, i si no, segons ells diu, no serà possible eixir d'aquesta situació. El president demana una intervenció pública en els preus, però recordem que són empreses privades les que compren i les que venen, perquè així és com funciona aquest país. Però cal dir que des de finals de la setmana passada van sentint-se dins de totes les empreses taulelleres anuncis d'ERTEs.
Totalment, Susana.
I inclús de fet, parons, tancaments.
Sí, inclús parons, no? Inclús hi han hagut empreses d'indústria que han decidit parar un dia a la setmana per poder pues estalviar-se algo en matèria energètica, no? I en el tema del taulell, no? De les empreses, doncs així passa, no? Que també s'han decidit en alguns casos aturar o veure què és el que passa, no?
Sabem també que tot això ha sigut avui en la sessió de controls, que també el cap de Consell ho ha anunciat durant la sessió de control, el fet de que Defensa a totes totes, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, de les acusacions de l'oposició sobre els abusos comesos sobre una menor en un centre d'acolliment, i ha qüestionat que el PP vulga saber la veritat sobre aquest cas, és dir, si ha tret la cara en este cas per la vicepresidenta,
Bueno, sí, des de fa setmanes nosaltres, per exemple, no, que pengem, ja saben vostès, notes de premsa de tots els àmbits i de tots els partits, sí que és veritat que des de fa setmanes l'oposició, el Partit Popular, està demanant responsabilitats o declaracions a Puig sobre aquest tema dels abusos dels menors, no? Sobre el tema d'Oltra, Susana.
Pues bueno, ha sigut en esta sessió de control que s'han viscut diversos encreuaments de retrets entre els partits de l'oposició i els que formen part del govern del Botànic. Retrets que la síndica del Partit Popular, Maria José Català, ha llançat a la vicepresidenta Mònica Oltra per la seva gestió del cas d'abús d'una menor en un centre de la Generalitat. Retrets contestats des del Partit Socialista del País Valencià per boca, entre altres, del conseller d'Hisenda Vicent Soler contra la política dels anys del govern del PP al capdavant del Consell en matèria de menors. També s'ha parlat i també ha respost la mateixa consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha acusat el Partit Popular de cacera política i de cinisme, i ha recordat que el 2013, en l'etapa de Català en el Consell, ens van produir abusos de menors pels quals es va condemnar la Conselleria d'Educació, però bueno, després d'estos retrets, el que ha, diguem, ha cobrat més protagonisme ha sigut pues, la invasió d'Ucraïna, ha sigut la que ha tingut també fricció durant la sessió de control i d'alguna manera ha posat els altres casos en segon pla, Maria. Això ha sigut la sessió de control d'este matí de les Corts Valencianes. Pauseta de publicitat i anem per notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs, en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ara sí, Maria, ens tornem cap a casa. Des de la Generalitat ens venim cap a la nostra província i ses notícies.
Bueno, Susana, ahir van comentar a l'inici del programa el tema de lo que estàvem comentant també abans, no? El tema de Cebisama, val? Vam comentar que el mitjà de comunicació, Castellón Plaza, havia dit que, segons fonts del propi periòdic, estava com en l'aire aquesta fira que s'anava a fer del 13 al 17 de juny a Fira València. Doncs bé, pareix que després d'aquesta reunió que va mantindre ahir l'organització de la fira, seguidament van enviar un comunicat que res de res, no? La fira continua amb tota normalitat, no? Va avançar després d'aquesta d'aquesta reunió com els preparatius d'aquesta nova edició. Els visitants, tant nacionals com internacionals, estan mostrant tots el suport contundent a la convocatòria pese a aquest difícil context econòmic. De fet, en aquests moments el certament té confirmada l'assistència de 300 grans grups de distribució de ceràmica procedents a més del mercat nacional de 45 països, entre ells mercats estratègics com són França, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i el Canadà. I si mateix, el preregistre de visitants professionals mostra igualment dades contundents. Avui dia la instrucció de compradors i prescriptors ha crescut un 25% en comparació amb l'edició del 2020, que recordem que va ser l'última que es va fer, perquè el 2001 es va aturar per culpa de la pandèmia, i clar, agraeixen, no?, l'excel·lent resposta de la demanda, que és un dels punts forts d'aquesta pròxima cita, que recordem que es farà del 13 al 17 de juny a València, Susana.
Sí, este matí parlàvem, a nit, ahir, sobre les 2:05 del migdia, rebem ixa nota de premsa que ens envia des de premsa de Cebisama, i este matí parlem amb la responsable, en Belén Ríos, i li preguntem si fer una entrevista per la notícia que havíem sentit o que havíem vist publicada, com bé tu has dit antes, del mitjà de comunicació que l'havia publicat, i ella diu que no té que desmentir res perquè ells en ningú moment han dit que esta edició no es faria. Per tant, ens envien una nota de premsa de com es faria i no me l'havien enviat antes perquè no havien sigut de la reunió.
Clar, correcte, Susana. I ara passem a la pàgina sanitària, perquè la Conselleria de Sanitat ja ha posat en marxa la seva estratègia de vacunació per a una quarta dosi de reforç de la vacuna anti-Covid-19. Aquesta quarta dosi s'aplicarà a les persones d'anonament grup 7, una classificació especial del protocol anti-Covid que requerirà una dosi especial per a evitar patir la malaltia. Dins d'aquest grup es troben persones de patologies de les quals o tractament han afeblit les seues defenses i per tant requereixen aquesta dosi de reforç més. Susana.
Sí, en aquest cas el Ministeri de Sanitat de les Comunitats Autònomes comença a perfilar avui ixa nova estratègia de control del Covid-19, i la fulla de ruta que guiarà Espanya és la següent fase de la pandèmia i de la qual queda per saber una gran incògnita, i és quan i on es podrà retirar la mascareta en interiors.
Sí, això, tenim moltes ganes, no?, de tornar a veure'ns el rostre directament en totes parts, no? Ara parlem de la Unió de Llauraós, perquè ha demanat a la Comissió Europea i al Govern d'Espanya el tancament de les importacions de fruites i hortalisses procedents de Turquia fins que es realitzen una auditoria i s'obtinguen els resultats d'aquesta, davant les nombroses alertes sanitàries detectades per contindre matèries actives no autoritzades a la Unió Europea o per observar límits màxims de residus superiors als autoritzats també a nivell europeu, no? És que sempre tenen que estar reclamant el mateix, no?, per defensar els nostres cítrics, Susana.
Bueno, però al final este control estan obligats a portar-lo, i quan detecten algo és per lo que cobren, és la feina.
Totalment, Susana. I ara parlem d'aquest aluvió de solidaritat que està exercint totes les localitats del nostre voltant per els refugiats d'Ucrania, no? Perquè la Diputació de Castelló ja està treballant també de manera coordinada amb el govern d'Espanya i la Generalitat per l'acolliment dels refugiats d'Ucrania, no? Per exemple, Almassora ja ha empadronat els primers refugiats ucraïnesos a la localitat. Després parlarem d'aquest tema sobre Vila-real, no? Però abans, deixa'm dir ens quedem al Almassora per parlar de que el subdirector general per a la protecció de la costa, Ángel Cubillo, ha traslladat a l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, ahir al migdia, que el boletín oficial de l'Estat publicarà com a màxim en un mes i mig la licitació de la redacció del projecte de regeneració de la platja La Torre. Costas pagarà el projecte de regeneració d'aquesta platja de La Torre a través dels pressupostos generals de l'Estat que sorgisca d'aquest concurs públic, així com la totalitat de les obres. O sigui, veurem, no? Per ara és una promesa, esperem veureu, no, que siga oficial dins d'un mes i mig, han ficat en la nota de premsa que s'han enviat des de l'Ajuntament d'Almassora. Esperem que siga així, no, per el bé de les persones que visquen allí, no?
I tant.
I ara ja sí, parlem, no, sobre l'Ajuntament de Vila-real, perquè ahir va celebrar una reunió amb la mesa de coordinació permanent del Plan Municipal de Coordinació de l'Ajuda Humanitària Crisis Ucraïna amb la participació d'entitats i serveis municipals per a posar tots els recursos existents a la disposició de les primeres persones refugiades que han arribat ja a la ciutat. Precisament en la reunió també s'ha explicat a les entitats el protocol que té l'Ajuntament per a la recollida d'ajuda humanitària amb la col·laboració de les associacions de veïns i també per a la recepció de refugiats i l'atenció de les necessitats que es produïsquen amb l'arribada d'aquestes persones. Sobre possibles necessitats tant de productes d'alimentació com d'una altra mena de recursos materials o socials. En aquests moments, un total de 14 persones, totes elles dones i menors, han arribat a Vila-real fugint de la guerra d'Ucrania i han sigut acollides en llars villarrealeres sense que hagi sigut necessari habilitar espais municipals o d'un altre tipus per al seu acolliment. Així ho va explicar la regidora de Serveis Socials de Vila-real, Sílvia Gómez, durant aquest encontre. Susana.
Puc donar una notícia? Ens queda temps, Maria?
Sí, bueno, clar.
Pues a Guatemala la policia investiga l'assassinat de Pau Saragossa, un veí de Sant Mateu de 34 anys i professió d'educació física. El seu cos es va trobar el dilluns en una zona de vegetació de l'aldea Las Canoas de Sant Andrés Semetzaba, en el municipi de Solosa, al sud d'aquest país centreamericà. El cadàver penjava d'un arbre i presentava signes de violència, segons conta al mitjà Estéreo 100 un oficial de bombers que va acudir al lloc del succés per alçar el cos. A simple vista es notava que va rebre colps i els seus braços i cames estaven tacalls de sang. De la investigació s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal de Guatemala i l'autòpsia confirmarà les causes de la mort. Doneu-vos compte lo vulnerables que som en alguns països. A vegades no valorem en la seguretat en les que vivim en aquest país.
Susana.
Pauseta de publicitat i als esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma de Largo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma de Largo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ara, Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Òptica Leibov, en l'avinguda Pius 12 73.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando.
Esports, Víctor?
Bueno, lo primer es que hoy es el 99 aniversari del Villarreal.
Oh, felicitats.
Estem ja a un any del centenari.
Que bé.
Pues posarem el marcador a 0.
També
i si no, cada volta, dia anirem a 99, a 98, no?
Dir que en la Champions el City se va classificar perquè va empatar a 0 contra el Sporting i portava un avantatge de 5 gols, i que el Madrid va acabar passant de ronda remontant perquè el partit va començar 0-1 i el París ja n'emportava 1 de avantatge del seu camp. Al final, entre Modric, Benzema i Vinicius van solventar la papereta i el Madrid està en la següent ronda.
Vaja, vaja, és que clar, estàvem comentant durant la pausa publicitària, no? Li estava dient, per favor, contam-lo de la remuntada, perquè me'n vaig anar i clar, havia marcat un gol en Mbappé i de repente s'escolten coets a les arqueries i la meva parella diu, ha tingut que guanyar el Real Madrid, no? Jo dic, però com? Si duia més el PSG, i de repente va fer el miracle, podem dir, el Real Madrid.
És la màgia del Bernabéu i la màgia del Madrid. En la Champions sempre tenen un punt més i ahir el van tornar a demostrar.
Però fixa't que quasi se'l carrega una altra volta en Mbappé, i tu què dius, que ja té ese peu dins del Bernabéu, eh?
Bueno, el van ovacionar, de fet, quan al principi van dir els noms dels jugadors.
Fixa't, va, perquè vaig acalentant ja.
Que per cert, no sense lió, perquè el... No sé si ho heu vist, però el president del... Bueno, no és el president realment, el que està allí fent de president del PSG, el senyor Akraifi, va baixar a intentar colpejar l'àrbit, inclús crec que un treballador de la televisió del Real Madrid li va dir que te voy a matar.
No em digues, vaja, quin espectacle, no?
Bueno, així són esta classe de gent.
Sí.
Dir que en l'Europa League el Betis va perdre 2 i que avui juguen el Sevilla i el Barça... Y bueno, que comienza en tenis Indian Wells, el quinto Grand Slam de ICC, y que al final Djokovic no podrà participar.
Al final no.
No, estava inscrit, però li han dit que sense la vacunació no pot entrar.
Se seguís igual, ¿no? Puc dir abans, ja s'ha acabat en els esports.
Sí, sí.
Dir que tenim actiu el sorteig a la nostra pàgina de Facebook en Ràdio Vila-real per poder anar a veure el Villarreal Club de Futbol aquest cap de setmana a l'estadi de la Ceràmica. Per favor, teniu que contestar en la mateixa pàgina de Facebook, no val en altres canals, perquè es té que complir, diguem, els requisits per entrar en el sorteig. Teniu que contestar o comentar en la mateixa entrada de Facebook, val? Demà tancarem el sorteig i farem seràs tu demà la mà innocenta mateix,
vale,
no? I farem el sorteig en directe. Teniu que entrar, és una pregunta molt senzilla i entrareu per, pues això, per veure i animar al nostre Villarreal de Club de Futbol, que a més estaves mirant, Víctor, que té molt bona pinta, perquè en ese àrbit mai hem perdut, no?
En l'àrbit que ens han ficat mai hem perdut, però el del bar me dona una por increïble.
Ah, bueno, pues una de cal i una altra d'arena.
Sí, sí.
I si plou damunt...
No, crec que no donem pluja, eh?
És a partir de dilluns, quan plou, tindrem una...
Jo pregunte, quan planten les falles?
El 15.
Pues serà a partir de que plantaran les falles.
Mira, pobrets, eh? Després, o sigui, a partir de dimarts, sempre passa el mateix. I parlarem de que s'han desmuntat, el color, esperem que no, que després de tant de temps es puga lluir les falles con calma.
Sí, eso és el patiment que ens agrada cada vegada que venen les falles.
Sí.
Plou, fa aire, pa que volquen...
El problema és que no és l'època de l'any, perquè les falles últimes, que van ser en setembre, també va ploure.
Sí, 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 no, és com que tenen ja perfilat, o la Magdalena, que també, que pareix que a voltes també falsa mal temps, perquè jo he passat molt de fred el primer cap de setmana a Castelló, o sigui que...
Per cert, se'ns ha passat dir les notícies que el Partit Popular ha plegat un acord de legislatura amb Vox per a formar govern en Castilla i León. N'hi ha ja punt en comentaris allò de... Bueno, esto es gracias a la moderación de Feijóo. Sempre hi ha qui té el seu sí i el seu no. Ho exigia Mañueco per a tancar el pacte i ha lograt la presidència de les Corts. Per tant, ja n'hi ha govern en Castilla i León.
Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La teua nòmina també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Veo cómo caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad. Cuerpo deshidratado, cae la piel rota, dejando al descubierto la otra.
Continuem en aquest recorregut que hem anat fent durant tota la setmana, esta setmana que saben que posem en valor el que ha sigut les dones i el recorregut i que han tingut durant tot este temps per a fer que foren cada volta més lliures, no? En este caso anem a parlar en Flores Higueras. Ella va ser regidora en l'any 91, regidora en Ayet, en el primer alcalde socialista de la ciutat de Villarreal. I la tenim al fil telefònic. Molt bon dia, Flores.
Hola, bon dia, Susana, bon dia a tots.
Quan així governa per primera volta el Partit Socialista, a vostè el alcalde d'aquell entonces la busca, li diu si vol ser regidora.
Sí.
I vostè es comença a encapçalar, a portar el que eren serveis socials, perquè era des d'on se articulava i la regidoria que podria ser ara, per exemple, la regidoria de la dona, no?
Aixina és. Jo estic també aixina, sí. Aixina és.
I quina diferència veu vostè d'aquells serveis socials del 91 als que tenim ara en el 2022?
Tot ha avançat i tot ha canviat un munt de coses. En aquell moment, pues, clar, els serveis socials estaven molt, molt recents i teníem ahí un repte molt, molt gran de poder assolir un servei semejant a tota Espanya. Val? Vila-real va ser pionera en implantar serveis socials també en la província i crear un equip fort que treballara per el benestar de les persones de Vila-real. I entre les coses que teníem adjudicades era, pues, treballar per combatre d'alguna manera, pues, tot el que saben respecte de la dona, no? Pues, que no ha estat mai sempre a la mateixa altura que els homes, sobretot en el que fa a l'àmbit laboral. Hi ha altres qüestions, però en l'àmbit laboral teníem molt d'empenyo en que la cosa canviara.
Mm-hmm. Vostè, quan es comença a militar en un partit? És dir, o s'ha sentit lliure de poder militar en un partit?
Sempre, sense cap problema. A veure, sempre tampoc és veritat, perquè quan teníem el nostre Franco a l'arrel, pues no podíem fer esa llibertat, no podíem tindre esa llibertat. Però només vam començar a tindre la possibilitat de fer-ho. Jo estava en una situació, vaig estar en una situació que vaig tindre que estudiar ja una mica més gran i tot l'assunt, i només vaig acabar, me vaig afiliar al Partit Socialista i a partir d'ahir ja, pues, ja no he deixat d'estar-ho mai.
Vostè s'afilia al Partit Socialista perquè considera que és des d'una plataforma com es comencen a reivindicar els drets, en aquest cas de les dones?
Pues sí. Jo sé també això, clar que sí. Sempre he estat vinculada d'alguna manera en el pensament d'esquerres, i en aquell moment, bueno, i en l'actual, jo me pense que el partit polític que més s'acopla al que jo pense i al que jo sent, pues en aquest moment i en aquell moment encara més, en el Partit Socialista, i per tant des d'ahir vaig començar a treballar pensant sempre en allò que diem. Si tenim la possibilitat de poder reivindicar en la nostra vida diària, en el nostre comportament, un canvi, i ho demostrem perquè nosaltres mateixa ho portem a terme, pues això ja és un avantatge, no? Però sobretot si tenim la possibilitat de poder fer-ho també des d'una plataforma política que obtinga el poder i tinga la possibilitat de poder canviar coses de manera real, no tan sols per a una persona en particular, sinó per a tota la població en general, pues a mi me va apassionar això, i la veritat és que agraeix a muntó, sempre ho agraït a Enrique, la possibilitat de que pensara en mi i que jo tinguera l'oportunitat de donar tot el que jo tenia en el meu pensament i en el meu cor, però sobretot també la possibilitat d'aprendre tant com vaig aprendre.
Vostè, quan la seva regidoria en serveis socials, tenia constància de dones del poble, dones, no del poble, sinó espanyoles, que patien maltractament per part dels seus marits o de les seves parelles?
Bueno, pues i tant. Si és que això ha estat tan arrelat en la cultura de la nostra nació, que la veritat és que a tot arreu tenies persones que d'alguna manera havien patit aquesta conseqüència. De vegades era violència molt dura, i mos vam topar en alguns casos molt durs, i altres que semblaven que no eren tan durs, també ho eren, perquè no mos fixem única i exclusivament en la violència física. La violència verbal i la violència psicològica de vegades fa tant de mal o pitjor que la violència corporal.
D'aquell temps a d'ara s'ha avançat. Parle sempre dels espanyols, és a dir, de la gent que resideix a Espanya o que ha nascut en Espanya. S'ha avançat?
Jo me penso que sí, Mira, quan vam passar de la... Vam fer la transició, val? I ja comença a sentir-se una miqueta més la llibertat que provoca la democràcia. Quan ja va haver partits polítics que pregonaven i que defensaven que la llibertat era fonamental i que per a poder ser lliure les persones han de tindre la llibertat no única i exclusivament en un espai polític, sinó també en ta casa, no? De sentir que tu com a dona tens la capacitat de poder triar i de poder opinar i de poder treballar i de poder fer coses que abans tot això en molts espais i en moltes cases no se podia produir en esa llibertat. Pues quan tot això se va donar, la veritat és que va ser pues bueno, pues un avantatge molt fort que ara d'alguna manera recollim. La veritat és que ara moltes dones, la majoria de les dones, no suportaríem el que han fet moltes vegades les nostres iaies i més encara, jo me penso, les nostres mares.
Però a hores d'ara, vostè sap la quantitat de dones que estan assassinades en lo que va de any?
Sí, per desgràcia sí. Per desgràcia, sí. Sí, clar que sí, és un dolor molt fort. El que passa és que sí que és veritat que tot això ara, que és un avantatge també, encara que siga un dolor tan fort, que de vegades és que te crea una angústia que no pots tirar en ella, però el que se sàpiga, el que la gent entenga que això se fa públic i que això dona la possibilitat de esa rebeldia interior a nivell individual i a nivell col·lectiu de poder treballar i que hem de treballar per poder eliminar això a mi me penso que és un avantatge molt fort i això antes no estava la majoria, molta gent, moltes dones que patien això se quedaven tancades a sa casa i ese comentari i ese patiment no el feien compartit. Tu dones compte el que podia suposar per a una dona que patia una situació d'aquest tipus i que damunt no podia compartir-lo.
Vostè considera que fa 30 anys darrere morien inclús més dones però que no se feia públic?
Pues, home, jo no m'atreveria a dir una cosa així. Jo no m'atreveria perquè no tinc dades per poder fer-ho. Però el que sí que quasi que m'atreveria a dir és que el patiment de les dones abans era tan o major que el d'ara. El que passa és que, clar, ara en tenim una situació diferent. Abans la dona era capaç d'assumir d'alguna manera el rol que la societat més antiga le tenia adjudicat. Ni havia divorcio, no podien divorciar-se, no podien separar-se, tenien ahí la família moltes vegades tapava la situació de malestar que n'hi havia en algunes situacions de dones, i això ara no passa. Què és el que ocorreix? Que, clar, tenim d'una banda la possibilitat de que les dones assassinades, tot el món ho sabem, val? Però d'una altra banda també la possibilitat de que moltes dones decidisquen que, oye, que no vull estar en una persona que me maltrata i que no vol estar, clar. I això de vegades pues, arriba a la situació que ja saben.
Com a política, vostè creu que hi ha, bueno, expolítica en este cas, creu que n'hi ha molt de camí per recórrer encara en la política espanyola per a les dones?
Sí, molta. Jo me pense que sí. I jo animaria a les dones a que militaren i a que se feren corresponsables d'alguna manera també, no només de la seva situació, que de vegades, per sort, per a moltes dones és una bona situació familiar i una bona situació personal, en lo laboral, en lo personal, en lo psicològic. Moltes vegades això és, però n'hi ha moltes que no és, que no són. I aquesta sororitat que hem de mantindre i que des del feminisme se pregona contínuament, jo me penso que és supernecessària. És necessària, és molt important que cada una de nosaltres entenguem que som també corresponsables de les nostres companyes. De vegades ser la nostra mare, la nostra germana, la nostra filla, la nostra neta, qualsevol, és necessari que cuiden d'ella.
Pues Flores Higueras, moltes gràcies per haver-nos donat el seu testimoni. que ja fa uns quants anys que va estar al cap de l'Ajuntament de Vila-real i va conèixer de primera mà el que eren aquests serveis socials en aquell moment on van aquelles dones a reclamar protecció.
Pues sí, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Gràcies, bon dia.
Un abraç.
Un abraç.
Respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Pensante després de molts mesos, semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser...
Maria, m'hauries pogut deixar un poc més la cançoneta, perquè és molt xula. Noelia Samblas, bon dia, regidora.
Molt bon dia, Susana.
Bonica cançó, eh?
Sí, sí. València, música en València.
Avui va presentat en roda de premsa el voluntariat pel valencià.
Així és.
Ens explica, perquè sapiem què és això.
Doncs bé, aquesta és una campanya que a tot el País Valencià coordina Escola Valenciana i a la que l'Ajuntament de Vila-real es va sumar ja fa molts anys, l'any 2006 serien els inicis d'aquesta campanya, que any rere any i segons la demanda que hi havia des de l'Ajuntament hem coordinat a través de la regidoria de normalització lingüística, sempre amb la col·laboració, com he dit, d'Escola Valenciana, que són els promotors, i també a Cia Vila-real ajudant-nos l'associació cultural Socarrats. És una campanya en la que es creen unes parelles lingüístiques conformades per voluntaris, pel valencià i aprenents. Són en aquest cas els aprenents els que volen aprendre la nostra llengua, el valencià, i tenim els voluntaris que de manera voluntària, altruista, s'ofereixen per a ensenyar el valencià a aquestes persones que tenen la intenció d'aprendre la nostra llengua.
Estos voluntaris són, poden anar, fer més d'un voluntariat, és dir, sabem que no és la primera volta que ocorris, que això ja té una tradició, que va fent-se sempre que s'ha pogut, menys en aquests anys de pandèmia.
Així és.
Però poden repetir els voluntaris?
Sí, sí, per descomptat, els voluntaris poden repetir any rere any. L'únic requisit és ser, per a ser voluntari és, i per a ser aprenent també, ser major de 18 anys i voler, en un cas, aprendre valencià i en l'altre cas, ensenyar-lo. Com tu has dit, esta campanya ha tingut sempre el seu èxit i s'ha pogut realitzar i s'ha realitzat sempre que s'ha pogut en 2020 i en aquestes dates aproximadament va ser quan vam llançar aquesta mateixa campanya i on havíem aconseguit un gran èxit i teníem a 26 parelles presencials i dos parelles virtuals. És a dir, en 2020 si la crisi ocasionada per la Covid-19 ens haguera permès, haguerem tingut una campanya molt exitosa. Ja dic, just el dia abans de que es decretara l'estat d'alarma teníem previst l'acte d'inici d'aquesta campanya en 2020 on anàvem a ficar a les parelles ja a que es conegueren i que iniciaren aquesta campanya. Malauradament vam haver de suspendre la campanya. L'any passat tampoc era una situació adient per a poder ficar en marxa aquest programa, però enguany sí, ens hem llançat. La situació sanitària ens permet tornar a portar endavant aquesta campanya que fiquem a persones en contacte per aprendre i ensenyar valencià, i assistem avui presentant-la amb el propòsit de que el pròxim 31 de març ja es coneguen aquests tàndems lingüístics que es crearan a partir de voluntaris i aprenents.
Com funciona? És dir, s'apunten gent que vol ensenyar, gent que vol aprendre, i com els emparellen?
Doncs bé, nosaltres tenim al web municipal de l'Ajuntament de Vila-real, en l'apartat de normalització lingüística, concretament en el de voluntariat pel valencià, els formularis de participació. Ahir els aprenents i els voluntaris omplin el formulari. Ahir ja van indicant les seues preferències, de dies, de tot, no? I a partir d'ahir nosaltres fem aquestes parelles i aquests tàndems lingüístics i es presentem en el primer acte que dona inici a aquesta campanya, que si tot va bé el que intentem és que tinguin almenys 10 trobades en les que les persones es puguen trobar durant almenys una hora, en la que puguen relacionar-se, parlar i conèixer-se i estar en contacte durant ixe temps i després nosaltres hem calculat que al voltant de la segona quinzena de juny i després de que almenys hagin trobat 10 vegades conclouria la campanya, però bé, això és una campanya que, com tu havies dit abans, dona fruit a parelles lingüístiques que després acaben de vegades en parelles d'altre tipus,
que sí, que sí.
Però sobretot acaben fent-se relacions personals, relacions humanes que s'enforticen molt i que naixen gràcies a aquesta iniciativa.
I ses trobades on se fan?
I ses trobades són particulars, són trobades que les persones decideixen el lloc, el moment i l'hora més adient. Nosaltres l'únic que fem és que els oferim els materials de suport a que la seva conversa tinga un fil, sobretot al principi, els primers dies en què a lo millor les parelles no es coneixen, tinguin aquest suport, aquest material didàctic com a suport, i després ja puguen les converses fluir més en segons el lloc. Hi ha gent que queda per a prendre cafè, hi ha gent que queda per a comprar, hi ha gent que queda abans d'anar a recollir els xiquets al col·le i després aprofiten a lo millor per anar a recollir al col·le els xiquets i trobar-se després un poc més al parc. És un voluntariat que després el que fa que les relacions humanes s'enfortisquen i on es veu que la nostra llengua és una llengua d'acollida, que el valencià és una llengua que serveix per a tot tipus d'àmbits, que és una llengua que està viva, que és una llengua, com he dit, d'acollida en la que s'integra als nouvinguts especialment i a aquelles persones que volen aprendre valencià.
I el material didàctic en què consta?
Un quadernet amb uns temes de conversa, uns temes de suport per a l'inici de conversa bàsics, no? El presentar-se, parlar de temes per exemple de la cuina, de la qüestió d'anar al súper, per exemple, a fer la compra. Després els donem també una llibreteta i un boli per anotar qualsevol tipus de dubte o per a qualsevol consulta que vulguen fer-se, bé aprenent, bé voluntari. Després també tenen llibres en valencià, tot això és material que nosaltres treballem conjuntament amb Escola Valenciana, que com he dit és el promotor i coordinador de tota la campanya del voluntariat al llarg del País Valencià i el que també és el que ha fet que aquesta campanya tinga l'èxit que té i que dure tants anys.
El voluntari que vol ensenyar valencià pot repetir també algú que no hagi o que vulgui tornar a parlar el valencià?
Sí, per descomptat. Tant voluntaris com aprenents poden repetir. Nosaltres en 2020, que és quan anàvem a ficar en marxa la campanya, com havia dit, teníem 27 parelles. D'ahir hi havia voluntaris que havien participat en altres campanyes del voluntariat, hi havia voluntaris nous i aprenents hi havia de nous i de aprenents que repetien. També els dels cursos gratuïts de València, que des de la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament oferim i naix molt d'aprenent i és molt d'aprenent perquè ahí tenim a persones nouvingudes que volen aprendre la nostra llengua i també a pares i mares que volen aprendre la nostra llengua per ajudar especialment als xiquets i xiquetes que escolaritzats ací a Vila-real. Aleshores, ahí també tenim d'aprenents i la veritat és que és una campanya en la que el que veus és que hi ha molta gent que li interessa aprendre la nostra llengua.
Tornarà a posar tot en marxa una altra volta. Suposa que ja tornarà a poc a poc aquesta normalitat que necessitava vostè en la seva regidoria per a que les coses tornen a ser com eren estar, no? Han tingut 2 anys que no han pogut estar i no han pogut veure-nos, però se posa esta primera campanya. N'hi ha alguna altra campanya o iniciativa o posada en marxa de normalització lingüística que se posarà en breu?
Doncs precisament les campanyes escolars, tenim el cinema, tenim el teatre, tenim campanyes que els mateixos professors i professores de valencià de tots els centres educatius ens venien reclamant en el sentit de que són campanyes habituals i que sempre els hem oferit des de l'Ajuntament de Vila-real, en concret de la Regidoria de Normalització Lingüística, per a que tingueren suport i més material didàctic per a que els nostres xiquets i xiquetes aprenguin en valencià d'una manera diferent a lo que és l'aula, no? I per sort hem pogut iniciar ja noves campanyes escolars. Els xiquets i xiquetes de Vila-real podran tindre aquestes campanyes famoses com per exemple el cinema, en el que ells podien gaudir un dia a l'auditori de cine en valencià, i la veritat que molt contentes perquè veiem que ja podem tornar a fer aquestes campanyes en les que al final el que fèiem era o donar altres recursos per a que la nostra llengua es poguera treballar de manera diferent, i perquè al final una llengua quan més es treballa i quan més s'aprèn és parlant-la en el tu a tu, en el contacte amb la gent, i malauradament aquesta crisi sanitària ens havia vist havia fet que això estiguera molt, molt restringit, i se contacte i se vore'ns i se tu a tu, i per sort la situació està millorant i ja podem reprendre tot això que ens fa estar més al costat de les persones i que ens dona la possibilitat de que el valencià estiga més viu al carrer.
Pues moltes gràcies per haver estat així, regidora Noelia Samblas, regidoria de Tradicions, Normalització Lingüística i també Relacions Institucionals.
Gràcies, Susana.
Segur que estàs bé, que has trobat on quedar-te. Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero parlem de nosaltres.
I ara que sona la cançó, que es morava els dos, no li trobes. tenia quan la cantava. Jo volia eixir d'aquest laberint, no espertes per mi, però te la dic que sigues bo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y BOP en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibop.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y BOP, en la avenida Pío 12, 73.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
I ara tenim notícies del poble d'Almenara, perquè des de Compromís proposen a l'alcaldessa d'Almenara, Estivaliz Pérez, que adapte i oferisca els edificis públics per acollir a refugiats i refugiades, així com que l'Ajuntament actue d'enllaç entre les famílies que estan fugint d'eixa maleïda guerra. Tenim el regidor de Compromís i portaveu també, Quique. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia.
Ja li ho han dit, i què els ha contestat?
La veritat és que aquesta última petició, perquè hem fet altres peticions abans que aquesta, simbòliques, de fer un minut de silenci o d'adherir-se a campanyes, però aquesta encara no hem rebut cap resposta. La vaig fer ja fa uns dies, crec que va ser a final de la setmana passada, i la veritat és que encara no hem rebut cap resposta i no sabem massa bé el que se vol. Nosaltres creiem que en una situació d'aquest tipus el poble d'Almenara ha d'estar a l'alçada i ha d'estar a l'alçada d'Europa i del món en general, i tenim edificis públics que s'han d'aprofitar i quin millor aprofitament que aquest. Jo, de fet, abans de fer la proposta i abans d'entrar en l'entrevista, he preguntat al gabinet de la Conselleria de Polítiques Inclusives si la nostra proposta estava, no sé si estava mal plantejada o si hi havia algun error, i m'han dit que està tot en ordre, que si almenys és un poble acollidor hem d'executar-ho i hem d'exercir com a tals, i la veritat és que no entenem encara aquest silenci en una situació d'aquesta emergència.
Vostè ha parlat entre companys, encara que no siguin del mateix partit que els seus, però sí en companys que formen part del govern, d'Almenara, no de l'equip de govern, el que governa em refereix, però sí de l'Ajuntament, i han parlat, i ells què pensen davant de lo que vostè els exposa?
La veritat és que en membres del govern no he parlat, he parlat en gent de l'Ajuntament o que treballa en l'administració pública, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. I la gent, jo crec que és una bona proposta, la gent està contenta de que fem aquesta proposta i estaria més contenta de que se portarà a terme, perquè al fi i al cap es tracta de ser un poble humanitari, un poble que està al costat de gent que està deixant darrere la seva vida, les seues cases, la seva cultura, la seva família, i que està fugint de la guerra, igual que estan fugint la gent de Síria, de Yemen, de Palestina. Vull dir que al final tracta d'estar al costat de gent que està en una situació prou més extrema que la que estem vivint a les nostres cases.
En Almenara viuen ucraïnesos. Vostè sap si n'hi ha alguna família procedent d'Ucraïna?
Hi ha famílies que venen des d'allí. El que passa és que no és la major colònia, per dir-ho d'alguna manera, que viuen a Almenara. A Almenara hi ha molt de romanès, hi ha molt d'àrab, hi ha molt de marroquí, però no, Ucrania no hi ha un gruix poblacional, diguem, massa elevat.
Sí, jo li diria perquè, bueno, per exemple, si en la ciutat de Vila-real sí que el primer que se va fer va ser anar a aquestes famílies i dir-los si necessitaven portar familiars, i de moment ja n'hi ha 14 a la ciutat de Vila-real que estan vivint dins de famílies d'acollida. S'han plantejat el fet d'en Almenara de també proposar tindre famílies d'acollida, dic jo, per si ho poden posar en la proposta.
A mi m'han arribat missatges de gent, al final a mi m'agrada dir-ho perquè jo dono el meu número de telèfon personal a qualsevol persona del poble, perquè sempre és més fàcil accedir als càrrecs públics, i m'han arribat missatges, multitud de missatges de gent que vol acollir i que vol saber com pot fer-ho, i jo li passo informació que hi ha de la conselleria, informació que hi ha d'altres pobles, que ho fem com a referència. El que li he proposat a la senyora Pérez en aquest cas és que l'Ajuntament actue d'aquest enllaç, perquè jo puc fer-ho, però jo al fi i al cap soc un regidor de l'oposició que està entera de la vida política i de la vida institucional per qüestions evidents, però crec que l'Ajuntament ha d'adquirir un paper troncal, un paper principal en aquest tema, i ha d'actuar de fer d'enllaç entre aquestes famílies que estan interessades o que estan disposades i tenen la possibilitat d'acollir, i les famílies que puguen necessitar-ho. Jo crec que és algo que dona vergonya fins i tot dir-ho, perquè crec que hauria de ser algo evident a la vista de qualsevol governant.
Han hi hagut alguna acció de replegar d'aliments o d'articles de primera necessitat des de la població d'Almenara?
Sí, igual que dic, faig la part crítica, per dir d'alguna manera també, d'abans, això també ho vull reconèixer i vull posar un valor, que des de l'Ajuntament d'Almenara se van adherir a una campanya d'un mitjà de comunicació i la gent s'ha volcat, encara estan recollint, encara se pot passar per el poliesportiu de vesprada de 4 a 8, i de fet jo avui he d'anar amb ma mare a portar roba i medicaments, i la veritat és que això sí que s'ha de reconèixer, perquè la gent s'ha volcat, l'Ajuntament jo crec que ahí sí que ha fet dissenyats necessari, i s'ha de tindre en compte també.
Igual que vostè ha dit antes que n'hi ha diverses diversos conflictes que també hauríem d'estar atents a ells i que també hauríem d'estar a ajudar-los, perquè el fet és que aquesta guerra, al ser tan mediàtica, estem assabentant-nos de tot. Així també proper tenim un conflicte que estan patint, quizá no tant, o evidentment no tant com ells, però són els treballadors de Nordex Acciona, de la Vall d'Uxó. I jo sé que vostès estan preparant una proposta a banda de lo que ha fet el senador per Compromís i també el diputat nacional per Compromís.
Sí, la veritat és que la situació de Nordex ens va estallar, crec recordar que el 7 de febrer. Els treballadors van buscar la manera de posar-se en contacte amb nosaltres. Nosaltres, evidentment, de seguida ens vam donar totes les facilitats. Vam convocar una reunió precisament amb Joan Baldoví i amb Carles Mulet, i també estaven presents Ferran Darós, el regidor de la Vall, i Mònica Álvaro, la nostra diputada autonòmica. I també estava, Ignasi García com a portaveu provincial. I la veritat és que nosaltres estem on sempre hem estat, que és al costat de la gent treballadora. En aquest cas, és al costat de la gent treballadora de Nordex Acciona, que veuen com una empresa que ha rebut ajudes públiques, que té beneficis en el seu àmbit i que no hauria tindre major problema per a continuar la seva producció així, vol deslocalitzar per anar-se'n a un altre lloc on la mà d'obra és més barata, on no cal que respecte tants drets laborals, i posa en la picadora a vores en famílies de la nostra comarca, que no són tots de la Vall. Hi ha gent de Font de Guilla, gent de la Vall, hi ha gent de Borriana, de Nules, hi ha també gent d'Almenara. Vull dir, crec que això hi ha que contar-ho, hi ha que explicar-ho i hi ha que visualitzar-ho tal com ho ha fet els nostres representants públics.
Pues en aquestes últimes notícies que es venen des d'allà, perquè no cal oblidar que Almenara acaba la província de Castelló, és a dir, és que és l'últim que tenim en la província de Castelló, però que sempre ens porta moltes notícies, sobretot de la part de vostè, del regidor de Compromís. Moltes gràcies per haver intervingut i haver-nos contat totes aquestes coses.
Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu, perquè és molt important per mantenir la comarca informada.
Una abraçada molt forta.
Igualment.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Tus ojos se cruzaron con los míos. Sentí un flechazo de esos raros del destino. Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro.
Bueno, ens hem despertat en un titular on es posa que una sentència obliga a Vila-real a tornar 500.000 euros en plusvalies. Esta quantitat correspon a la reclamació per l'empresa que va gestionar Circonio fins a l'any 2019. L'alcalde José Benlloc assegura que el pagament agrava les finances del consistori, que ja està castigat prou per eixa pujada de la llum conforme tot el món estem patint i també, com no, el consistori. És un fallo del juzgat del contenciós administratiu número 2 de Castelló. Per a que ens ho expliqui en més detall, tenim a l'alcalde de la ciutat de Vila-real, José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Quan parlem d'això, i ha eixit públic, i la gent ha començat a fer comentaris i diu, una altra sentència més? Hi ha que fer diferències?
Bueno, sí, evidentment. Esta sentència és una sentència que no és per la mala gestió del Partit Popular, per els empastres que ens van deixar en el seu moment. Esta sentència, senzillament, és algo pues, que ens situa en una posició molt greu als ajuntaments de tota Espanya i que el nostre, evidentment, pues, no està exento de sol. El que passa que el nostre, com té, a més, la circumstància d'una deuda enorme que ens va deixar el Partit Popular quan va governar així, fruit dels empastres urbanístics i dels préstamos que va demanar als bancs, que estem encara pagant, pues, s'agrava encara més. És a dir, si tinguérem les circumstàncies d'altres ajuntaments, pues, intentaríem tirar endavant un poc d'una manera diferent. Perquè mos entenga la gent, fa uns anys ja que estem en un debat molt gordo en els juzgats, en molta gent que protestava de com estàvem els ajuntaments liquidant les plusvalies. Les coses, quan va passar la crisi econòmica un poquet i van començar a valorar-se més els béns, molta gent inclús en aquesta crisi econòmica va vendre béns o va heredar, i els ajuntaments, perquè mos entenga d'una manera simple, no vull entrar en temes molt tècnics, valoràvem les coses d'acord amb una llei que n'hi havia, la llei d'hisendes locals, i en uns mòduls mos donava igual, d'alguna manera, les escritures que mos presentara la gent, de si havia venut algo o havia heredat algo, i en estos moments d'alguna manera s'havia empobrit perquè l'havia venut finalment per menys de lo que en el seu moment el va comprar, o valia menys de lo que en realitat va valer quan se va adquirir i se ve, i nosaltres liquidàvem igual a valor de lo que el catastre pensava que valia això, donava igual al mercat com estiguera. Bueno, ahí va haver molta gent que va lluitar contra aquest impost que no el marquem en cada ajuntament, el marca l'Estat, el marca el govern. És un impost que, a més, no podem renunciar, sinó que ens obliga el govern a cobrar-lo, perquè és una de les maneres de financiar l'Ajuntament, els gastos que tenim en l'Ajuntament i el dia a dia, perquè ens entenguin, l'Ajuntament de Vila-real més o menys, enguany, per exemple, en el pressupost tenim previst ingressar sobre el 1,5 milió d'euros, que són molts diners, i bueno, pues, què va passar? Que al final el Tribunal Constitucional, en diverses sentències, la última de l'any passat, que ja pràcticament no se podia discutir absolutament res, va dir que era inconstitucional, que era il·legal, com estàvem tots els ajuntaments d'Espanya liquidant les plusvalies. Així en el poble n'hi havia molta gent que des de les primeres sentències del Tribunal Constitucional, ja fa uns anys, inclús, sobretot la gent amb més poder adquisitiu, més abogats, amb més equipos, claro, esta empresa que vostè ha dit, pues, va vindre en un equip d'abogats de Londres, perquè eren inversors malaios, un equip molt potent, i mos va protestar i mos va dir que no anava a pagar l'acord en com estava el tema, bueno, va liquidar, perquè tenia l'obligació d'autoliquidar, mos va pagar 500.000 euros, quasi, d'aixes plusvalies de la venda de l'antiga Zirconio en el seu moment, i mos va tirar al juzgat. I aleshores, en aquests moments, pues, el juzgat ha dit que per les sentències del Tribunal Constitucional, que ha declarat il·legal com liquidàvem les plusvalies dels ajuntaments, pues, tenia que tornar els 500.000 euros. Això, en quin moment està ara? Pues, podríem haver recurrit la sentència, tenim dret, però els abogats de l'Ajuntament ens diuen que ho tenim perdut. I jo, evidentment, una cosa que tenim perduda, perquè la sentència és del Tribunal Constitucional i és indiscutible, el que no anem a fer és recurrir perquè gastem diners en abogats, perquè després tinguem que pagar en interessos, val? I, per tant, evidentment, li faria més mal al poble. No l'anem a recurrir, anem a tornar els 500.000 euros, que és un problemón, però sí que avance que el govern, ràpidament, quan va aixir esta sentència, perquè no podíem sense cobrar este impost o acabaríem quebrant, el que ha fet és crear una altra norma, un decret, en el que canvia els criteris a l'hora de liquidar este impost per fer-los més justos i que la gent realment liquide quan realment té beneficis i s'enriquís. I això és la normativa que tenim ara damunt de la taula i és la que jo estic canviant en aquests moments, i he convocat de manera extraordinària un pleno demà a les 9:40 del matí i antes una comissió d'Hisenda, jo també sóc el regidor d'Hisenda, per a aprovar la nova ordenança de plusvalies, que serà l'ordenança que regularà com liquidarem aquest impost en el nostre poble. Més justa, i ajustar aquesta normativa i aquestes sentències del Tribunal Constitucional, però que en tota seguretat va dur-nos a recaudar prou menys diners de lo que estàvem acostumbrats a recaudar.
Sí, en este cas, per lo que jo entès, van a tornar i ser mig milió d'euros, però després van a demanar el que sí que toca, que tindrien que haver pagat de plusvalia, no?
Sí, nosaltres no anem a quedar-nos ahí, evidentment anem a tornar-los i ara ens faran un mal important. El moment en què tinguem l'ordenança aprovada, que no l'anem a aprovar només per a ells, l'ordenança és per a regular aquest impost, com estan fent tots els ajuntaments, i té que estar en vigor quan abans, i tornarem a liquidar, i segurament ens pues, recurriran, evidentment, i ens ficaran també, se defendran, com és el seu dret, però, claro, això a lo millor, pues, com la tornem a cobrar algo, no sé la quantitat, discutible tot, perquè tindrem que demanar escritures, és a dir, la forma de liquidar la plusvalia serà una molt diferent, que jo també me comprometo amb vostès, perquè és un tema jo crec que molt important, a que la setmana que ve, en el moment en què ho aprovem en el pleno, l'ordenança demà, que ara tindrà uns dies de publicació i la gent podrà fer les al·legacions que vulga, podrà anar i explicar com liquidarem ara l'ordenança de plusvalies en Vila-real, només li dona una exclusiva important. Hem volgut intentar ser el més just possible, que realment pague aquell que tinga benefici, aquell que s'enriquisca, i he volgut fer un gesto que mai ha existit en la ciutat de Vila-real i que pràcticament no tenen ningun ajuntament, que és bonificar este impost al 95%, és a dir, pràcticament no pagarà res, quan de lo que se trate siga de la vivenda habitual de la casa del cònyuge, val? Que se queda viu.
Val, una altra pregunta que ara també, claro, me ve a mi, que és el primer que crec que es començaran a preguntar-nos. Sentant el president de que l'antiga Zirconio, que recordem que perteneix a Niro Ceràmica Espanya, ¿vale? pot ser que hi hagi més gent que es comenci a reclamar i si és plusvalies que s'han pagat des d'ara?
No, ja l'ha reclamat, ja les han reclamat. Nosaltres teníem un total així, teníem un lío brutal. Uh-huh. En el departament teníem més de 300 expedients en recursos. Uh-huh. O sigui, claro, lo que pasa que majoritàriament la majoria estem parlant de quantitats. No és la primera sentència que ens arriba. En fe públic està més gorda perquè, a més, pues, n'hi havia que prendre algunes decisions també al respecte, però algunes de 300 euros, de 400, de 500, que s'havien liquidat, alguna gent ha anat en els abogats a recurrir-nos i les ha guanyat també.
Ja no sí, però per lo que vostè antes me dia, normalment sempre recurrixen la gent que té pues eso, pues, de un departament jurídic, gent que té possibles, gent que fa inversió en propietats immobiliàries, però la gent de peu que ara vetga això i que ho fem en el moment en què se fa algo públic, la gent es comença a veure que té possibilitat també d'ell poder recurrir. Imagines que li arriben més gent que vol recurrir aquestes plusvalies que ja han liquidat.
Bueno, jo el que sí que li tinc que dir és que totes aquelles que nosaltres veiem molt justes, és a dir, i que en aquestes sentències que anaven venint, tinc que dir-li que els funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real, la jefa del Departament de Gestió Pressupostària i de Recaudació i l'interventor, i jo mateix vaig donar l'ordre que tot allò que realment vèrem que tenia raó la gent, se'ls donarà la raó. A molta gent, en els recursos que s'han presentat, per això no tenim massa juís, en el juzgat, li han donat la raó directament hacia l'Ajuntament. És a dir, vull dir, que un, quan liquida este impost, se li liquida per part de l'Ajuntament, té dret a recurrir-nos primer a nosaltres. Fem un escrit a mi i a dir-me pues, que considera que pot demostrar que no ha tingut ningú enriquiment i que en aquests moments ha venut el piso més barat de lo que el va comprar en el seu moment o de lo que valia en el seu moment. I des que se'n dona la raó a moltíssima gent, Susana, a moltíssima gent, que ens ha fet, evidentment, recaudar molt menys de lo que havíem previst, però tampoc ho hem fet massa públic. Hem anat quadrant els comptes com hem pogut, damunt el Covid, damunt tota la situació, i reitere, des d'empastres de l'urbanisme permanents i dels préstamos, però bueno, jo no he vingut tampoc, però claro, esta és que ja no són 400, 800, 600, esta és mig milió d'euros, i mig milió d'euros és el quasi el 40% de lo que teníem previst recaudar en guany. Llavors ens tocarà reequilibrar el pressupost perquè li tinc que tornar i ens tocarà pues, prendre decisions que explicaré ja en el seu moment, però que bueno, la justícia és la justícia, jo no estic discutint. Jo sempre he dit, i a més ho he fet públic en alguns debats que hem tingut d'este tema, que me pareixia molt injust este impost com estava estructurat. Però jo tenia l'obligació, com a alcalde, tinc l'obligació de cobrar els impostos, no me puc negar a cobrar-los. I a més, pues, evidentment, este era fonamental per a poder prestar els serveis públics cada dia, perquè millor i mig d'euros del pressupost de l'Ajuntament de Vila-real, si no el traiem d'ahí, l'hem de traure d'un altre puesto. I, evidentment, pues, jo crec que el més just és traure-ho de qui s'enriquís, però qui realment s'enriquís, qui té un benefici, pues, que m'agrada una part del poble.
Parlant dels que han obtès beneficis, en este cas, Niro Ceràmiques d'Espanya, si trau un benefici quan ven aquesta propietat, vostè ho sap?
Jo estic convençut que ara quan liquidem anem a intentar liquidar la mateixa quantitat o més en la nova normativa de la taula. I això és la guerra que sé que anem a tindre a partir d'ara i des de luego ja els advertisc i els anuncie que vaig a fer-la. O sea, jo no vaig... Jo crec que igual que com se vol veí veïna té l'obligació, com vostè ha dit abans, de pagar litiosament els seus impostos i tal. Este és un grup estranger, a més. En aquest moment l'empresa ja és d'un altre grup, d'un grup, a més, més d'ací de la terra. Per tant, això ja és antic. Ells no se van quedar així, la van comprar, es vam ajudar molt a pagar el que devien en un pla especial i tal, que jo me vaig reunir en ells així. Vam ser molt sensibles perquè es van perdonar, diguem, els plaços de pago d'alguns impostos que se devien quan se va adquirir, no perdonar, sinó aplaçar, donar-los marge a que pogueren pagar i tal, tot en ares a que pagaren els treballadors que es devien els diners, perquè ahí se va quedar molta gent tirada, a que ampliaren instal·lacions, tal, no van complir, i això és la veritat, jo ho dic públicament, perquè, bueno, això és el que passa a vegades en aquests grups inversors estrangers i fons d'inversió, que el que els interessa és veure si la cosa és rentable en poc d'esforç, pues ideal, i si no és rentable en poc d'esforç, pues agarren i se'n van a un millor puesto on es dona la gana i ja està, no? Això és el que va passar, i se'n van anar.
Sí, jo volia aclarir això més que res perquè la gent el que va parlant i va comentant és sí, era una sentència que obliga a tornar a l'antiga Circonio. No, és que a aquesta empresa els que van vindre se va facilitar molt les coses perquè poguera seguir donant empleo als treballadors de la zona i no ho van fer, no, alcalde?
Sí, no, bueno, però almenys van garantir, això sí que és veritat, que cobrarà la gent en aquest concurs d'acreedors que tenien el que se'ls devia, alguna gent pues, se va prejubilar. Jo tinc que dir-li que vaig estar molt damunt, com ho vaig fer en Azubi, com ho vaig fer en La Plana, com ho he fet en tantes empreses, que no és una responsabilitat de l'alcaldia i tal, però que hem estat al seu costat. I això són aquests anys que vaig arribar, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, que ara pareix que ja no ens recordem, no? Però 5 anys duríssims que vam dur. Però és veritat que ells, mire, ara la nova empresa que està allí, pues està ampliant instal·lacions, li han donat llicències, va fer un centre logístic allí, estan en obres ara, és ideal, tenen un projecte de futur molt interessant, ideal, no? Hem salvat que una empresa no acabe derruïda i en un solar. Ahí està, ahí està treballant, i té treballadors, i té una perspectiva de futur de creixement, i estic molt content. Però qui va estar pel mig d'esta pel·lícula quan se va vendre allò en el seu moment en una situació de ruïna, la va comprar per fer negoci, però després no li va interessar i se'n va anar, pues són els que ens han recurrit i ens han deixat en un forat ara de 1 milió d'euros. Al poble, bueno, pues jo respecte la justícia i les sentències, però evidentment ja li dic que anem a lluitar per cobrar almenys el que ens corresponga d'acord amb la llei nova, adaptar ja a aquestes sentències del Tribunal Constitucional. Des de l'on anem a renunciar a un euro.
Demà, com vostè ha dit, ple extraordinari a un... posaran damunt de la taula la plusvalia, un pla antifrau, si no m'enganye, i una relació de pagaments que quedaven atrasats, no?
Sí, bueno, n'hi ha tres coses que són molt importants, per això la premura de convocar el pleno, la veritat que la prioritat està en tirar endavant les coses i estem vivint unes circumstàncies molt complicades, com ho estan vivint en el carrer la ciutadania, no? No està l'Ajuntament patint més que està la seva gent. Ara que pareixia que alçàvem el cap en el Covid, així no i tot hem mantès ajudes, hem llevat i hem bonificat en l'IBI, i hem fet un esforç brutal, pues ara ens faltava la maldita guerra aquesta d'Ucrània, que ens ha elevat encara més la llum, és insuportable lo de la llum per l'Ajuntament, el gas, l'IPC al 7,4, que també paguem en l'Ajuntament, evidentment, com una gran empresa que presta serveis, que compra coses, que té proveedors, i ens van a pujar tots ens estan pujant, els diners que ens cobren per arreglar els jardins, per arreglar les ceres, per... un tema tremendament complicat i, bueno, pues lo que ens va passar, que ho explicaré també un poquet en una roda de premsa, és que l'any passat, una, perquè vam aprovar el pressupost pràcticament a finals d'abril i va entrar en vigor en maig, per tant, hem tingut 7 mesos per executar aquest pressupost, que no el vam poder aprovar quan tocava, en desembre de 2020, perquè ens van vindre un munt de sentències, moltíssimes sentències, de empastes de l'urbanisme del PP, que ens van paralitzar el pressupost per veure com les podien pagar i tal, doncs ens han dut a que tinguem una inexecució i que moltes factures de l'any passat se ens hagin quedat tirades. Entonces, jo ara he donat ordre absoluta per a que se vagin tramitant relacions de pagos, ja que el nou pressupost està en vigor, i completaré ara en remanents de tesoreria també, d'aquests diners que no van poder executar l'any passat, ràpidament partides, perquè a totes les empreses que se'ls dega diners, que se'ls deu, val, de l'any passat, se liquiden quan antes. Demà va una relació ja en un d'aquests punts. Estem treballant ara moltíssim en el Departament d'Hisenda per a liquidar quan antes tots aquests deudes. Després va un altre punt, que és aquesta ordenança de plusvalies nova, que va regular les plusvalies a partir d'ara en este poble, i que parlarem d'ella en els pròxims dies, perquè el que fem ara és posar-la al públic, i qui ho tinga que dir algo, pues que diga, les al·legacions que vulgui fer, etc., aprovar-la definitivament i poder cobrar a partir d'ara en aquests criteris de major justícia. Repetís que en el que hem incluït algun tema molt interessant, com que quan qui herede o qui se quede en un bé perquè hagi mort la seva parella, el seu cònyuge, pràcticament no pagarà plusvalies, quan ara sí que pagava. Val? I el tercer punt és un pla antifraude. Bueno, la Unió Europea ens exigeix per a poder gestionar subvencions europees en tot el que ens ve, que és una gran oportunitat dels programes Next Generation per lluitar contra el Covid, contra la crisi del Covid. Hem obtès ja prou de 500.000 euros en les subvencions, 200.000 per a l'agenda urbana, que es començarem en breve, i 200.000 per a la digitalització de l'Ajuntament i la millora de la ciberseguretat, perquè no ens ataquen virus i hackers i coses com han passat en altres ajuntaments a l'Ajuntament, i perquè ens puguen donar aquests diners, ens exigeixen, i me pareix molt bé, estic molt d'acord, un pla molt ben elaborat en responsables i en un protocol d'actuació contra el fraude. És a dir, que evite que se contrate a qui mos donen la gana, que se facen les coses malament, perquè mos entenga la gent. I per tant, pues, me pareix ideal i jo ràpidament m'he ficat en marxa a elaborar-lo, a treballar-lo i l'aprovem demà també en el pleno.
Lo que sí que vindran seran aquestes 14 persones que han fugit d'aquesta guerra d'Ucrània i arribaran a Cia Vila-real i els, junt en la Creu Roja i Càritas, els tindrem acollits, no?, en la ciutat.
Bueno, els 14 ja estan així, Susana. És a dir, el que esperem és moltíssima més gent. Estos 14 són persones que ja intuïem, i per això des del primer dia me vaig ficar en marxa quan va estallar la guerra. No vaig esperar instruccions de ningú i vaig crear un pla municipal de coordinació de tota l'ajuda humanitària per la crisi, perquè el primer que vaig fer és veure quanta gent d'allí d'Ucrània vivia entre nosaltres. Aleshores vaig veure el padró i entre les quasi 15 o 16 nacionalitats que viuen en la nostra ciutat, pues tenim a la ucraniana, que són 79 veïns i veïnes nostres. I ràpidament ens van ficar en contacte amb elles. Vam enviar la policia per a que algú ens donara el telèfon i poguérem parlar amb ells. I bueno, pues, tenim un contacte estret des de la setmana passada. Jo mateix, així en l'alcaldia, vaig atendre alguns d'ells. Els vam intentar ajudar en la medida de lo possible i ja ens van advertir, jo també ho intuïa, i és el que vostè faria, i qualsevol que mos estigui escoltant, i jo també, que el primer seria intentar dur-te amics o familiars d'allí que hagin fugit, no? I per tant jo vaig pensar 79 a 3 o 4 per família que puguen intentar dur i coneguts que tinguen mínim, sense els canals que va habilitar ara el govern, la Generalitat i el reparto de refugiats que pot fer la Unió Europea, en una reunió molt important que tenen avui, una cumbre que comença avui, que està el president Sánchez allí, tots els presidents europeus, per a repartir un poc este drama, no?, humanitari, i que no se menge Polònia tot el problema, perquè és evident que no és possible tindre un milió de persones allí en la frontera acollides, i n'hi haurà un reparto, nosaltres estem oberts també a rebre d'aquest reparto, però sense aquest reparto ja ens estan arribant, i jo pensava que teníem que tindre habilitat tota sopa quan passara. Doncs pues bueno, ja n'hi ha 14 persones entre nosaltres. Evidentment hem creat tota una estructura per atendre això, està preparat l'albergue, està preparat el centre de tecnificació, està parlat en l'hostal Sant Joan, en l'hotel Azul, tenim Càritas i tenim Creu Roja com a entitats més potents que estan treballant allí en el terreno, però evidentment també anem a col·laborar en Sant Vicent de Paül, les policimeres que estan arreplegant coses, les associacions de veïns hem fet una xarxa per arreplegar material, etcètera, etcètera, és a dir, i inclús anem a habilitar una donació en diners que hem acordat els 6 partits per una unanimitat per ajudar, no? Este tema és lamentable, és una vergonya el que està passant, i nosaltres, Vila-real, com sempre, en el Covid, en quan lo de Bòsnia, el cas de Zoe, de Jesús, la solidaritat nostra ha sigut sempre d'este poble pues, un orgull per al que li parla, no? I, per tant, jo tenia també que respondre i que liderar i ficar tots els recursos possibles, tant tots els departaments i regidories en aquesta taula de coordinació que hem creat, activades, els serveis públics arrepleguen tot el que estan arreplegant els associacions de veïns, les duen fins al cotxero de la Diputació, serveis socials està activats on en Càritas i Creu Roja, tenim a Protecció Civil, tenim una oficina especial, un funcionari que he ficat, un mail, un telèfon. I, bueno, i s'agraeix també a vostès, als mitjans de comunicació, pues, tota la difusió de totes aquestes qüestions que estan fent, perquè anem a tindre que emplear-nos tots i que ajudar, no? És a dir, així ens estem jugant molt, ens estem jugant una manera de viure, un model, un país que ha atacat aquest model i aquesta manera de viure, i des de luego anem a patir a muntó econòmicament i des del punt de vista emocional, però no duden que lo contrari seria 300 vegades pitjor, no? Permitir que invadisca i que vaig a continuar en un model, com ja sabem que és el model d'on ve la invasió.
Dices 14 persones són dones i xiquets que no només necessiten les atencions mínimes, sinó que a més necessiten estar escolaritzats i portar la vida lo més normal possible. En principi, per lo que sabem, sí que han anat a cases, estan ja recol·locats en hogars, però sí que han tingut que escolaritzar-los i intentar donar-los l'educació a aquests xiquets i a les dones el suport psicològic.
Sí, tot això ho teníem també previst. Evidentment, n'hi ha gent que necessita més, n'hi ha gent que necessita menys. No n'hi ha millor ajuda que la d'un amic o un familiar que t'acuia, que t'acompanyi en un procés tan dur com és este, de tindre que deixar tota la teua vida, el teu país, el teu home, la majoria d'elles, no? Sí. Lluitant allí, sabent si està viu, si no està viu, i intentant connectar totes les dies. És de veritat que se me fiquen estats de punta quan estic parlant amb vostè, perquè estic parlant en alguna d'elles, i evidentment els xiquets, pues, que són, tenim que intentar que, en tota la dificultat que això té, pues, hem preparat, evidentment, anem a fer un acord en les escoles infantils per als de 0 a 3 anys, perquè ràpidament se puguen integrar i estar. El govern ha respost molt ràpid, ens ha enviat un protocol avui mateix per a donar els permisos de residència i tal. Està la policia també en aquesta nostra, la local, en aquesta taula de coordinació per a ajudar a tramitar tot això i tal. Bueno, nosaltres més o menys tots aquests espais els tenim prou previstos. Evidentment anem a intentar utilitzar tots els recursos possibles i a treballar tots junts en tot el que tenim. Estic segur que podrem donar resposta en un tema tan delicat com este i considerar-los veïns i veïnes més de Vila-real i esperem que quan antes esta guerra acabe i puguen tornar al seu país i puguen fer una vida com la que disfrutem així, que la tenim que valorar i moltíssim, en llibertat i en molts recursos comparat amb el que moltíssima gent és en aquest món, que només te dones compte a vegades quan passen aquestes coses.
Alcalde, si li pareix, recordem aquest correu electrònic que és crisisucrania@vilareal.es i el número de telèfon és el 619-403-273 per la gent que vulga, bueno, ajudar en el que considere que pot fer, no? Moltes gràcies per haver-nos explicat tot això, alcalde José Benlloc, de la ciutat de Vila-real.
Bueno, moltes gràcies a vostès i un últim missatge, no? Anem a passar un temps difícil,
sí, sí.
Difícil. I no tenim que amagar-li res a ningú. Evidentment l'Ajuntament de Vila-real, que és Cala Vila i és la casa de tots, també ho va passar difícil. O sigui, tenim un moment pressupostari complicadíssim. Sabem les empreses ceràmiques el problema que estan tenint en les motos també, en esta ciutat. I som una part més, no? I hem d'entendre les dificultats que van a tindre en el carrer, han d'entendre també les dificultats que anem a tindre nosaltres. I per tant, pues jo vull dir-los que no ens hem de rendir, que tot tampoc pot ser la guerra, hem de ser humans, hem d'atendre, però la guerra tampoc ens té que fer parar la vida del dia a dia, perquè això pront o tard pararà perquè ha de parar, quan més pront millor, i després tindrem que continuar vivint i tindrem que continuar reforçant, renaixent del Covid, i per tant anem a intentar traure tota la força possible i les ganes per a recuperar tots els projectes que teníem pendents, que el Covid ens va arruïnar, ens va frenar, i que ara la guerra esta i tot el drama que estem vivint no ens frena a travegar, perquè ens juguem el segle XXI, ens juguem la vida real del 2030, i jo des de luego sí que vull llançar un missatge molt clar, de que anem a estar ahí en tota esta crisi, com hem estat en el Covid i en tots els moments, però evidentment no anem a deixar tampoc del dia a dia. Ho dic perquè vostè sap que jo sóc aixina de directe i no m'amague, i sé que pues, ahir anava algun titular en algun diari, ja estem parlant cada dia de les festes, venen les falles, ven la Magdalena, i èticament no, pues, a vegades en el cap pareix tot molt contradictori, el drama que estan vivint és que estan vivint així, les imatges que veiem ahir, Rússia atacant un hospital materno infantil, no? Algo brutal, i al mateix, i estos estan de festa i tal. Bueno, anem a veure, psicològicament, evidentment, les societats no molt es poden fer parar un tirano com Putin, no? I és evident que podem combinar una cosa amb l'altra, i que les festes també són economia, és retrobar-se, és unitat, és evidentment sentiment de poble unit, i gràcies a aquestes festes també que d'alguna manera rememorem els nostres símbols, la nostra identitat, ens permetís estar més units després en totes aquestes coses, i al voltant d'una taula, d'una penya, d'una activitat, se genera germanor i se genera també potència per a després solventar problemes que ens van a vindre en el futur, econòmics difícils, de paro, de tal. Això va a vindre. La gent s'ha d'assustar, evidentment, el que s'ha d'assustar, però ha d'entendre, des de luego, i vull deixar el missatge ben claret, que la vida no la podem parar, que tenim que continuar, que tenim que ajudar a la nostra empresa, que tenim que tindre activitat i dinamisme, i si pot ser una sonrisa. No és incompatible la sonrisa, evidentment, en el drama, no? Perquè si no, evidentment, la vida del ser humà seria impossible.
Moltes gràcies, senyor alcalde, per haver-nos fet aquestes declaracions, i hasta un altre dia.
Moltes gràcies, un fort abraç.
Pero yo te diré la verdad, pero yo te diré la verdad, pero yo te diré la verdad. Una mañana. soñado que tu cuerpo se fundía con el mío. Y desde entonces tuve claro que nuestro amor estaba escrito. Lo confirmaron mis latidos al verte junto a la plaza de Oriente.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Nos encargamos de todo para conseguir la ayuda que encaje con tu negocio. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble. El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
La teua pensió també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Ahora, Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
Todo vale menos que nada. Es lícito frivolizar con lo que a ti te dé la gana.
Bueno, i algo que ens preocupa i molt és que a la província de Castelló sempre ens consideren un poc de segon, no? Perquè saben que som l'única província de la Comunitat Valenciana que no té unitat de reproducció assistida. Anem a parlar amb el president del sector de sanitat del CESIF de la província de Castelló, perquè des del CESIF sí demanen que aquesta unitat de reproducció assistida estiga a Castelló. Ell és Vicent Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
No és la primera vez que lo piden, ¿no?
Lo hemos pedido ya en varias ocasiones. Concretamente, por escrito a la Consejería de Sanidad se le pidió en julio del año pasado. Por supuesto, la Consejería tiene la costumbre de no contestar a nada. Claro, ante esa situación de indefensión en la medida en que haces una petición que además viene avalada por una necesidad real y social que existe en la provincia de Castellón, no te contestan, pues al final hemos decidido recurrir al síndico de agravios, porque en definitiva la administración tiene la obligación de contestar. Es una situación realmente preocupante en la provincia, es de vergüenza en realidad, porque no supone ninguna inversión económica montar una unidad de reproducción asistida completa en la unidad. en la provincia, que podría estar perfectamente en el Hospital General de Castellón. ¿Por qué? Porque aquí se hace parte de lo que es las prácticas o la técnica de reproducción asistida, pero lo que es ya la fase final, la fase decisiva, que es la implantación, que es concretamente la inseminación artificial, se tiene que ir a Valencia a hacerlo. O sea, tienen que irse al clínico a hacerlo. Y eso genera una lista de espera de en torno a un año, año y pico. Hay que tener en cuenta que para que la sanidad pública dé lugar a la inseminación artificial, es decir, la técnica de reproducción asistida, la usuaria tiene que tener 40 años o menos. Si ya tenemos un año y pico de lista de espera porque estamos enviando a nuestras pacientes al clínico para finalizar lo que es todo el proceso, pues llegan apuradas. Aparte que eso supone unos kilómetros innecesarios que tienen que hacer porque tienen que hacer varios viajes, Valencia, desde la población que sea de Castellón hasta Valencia y volver, supone una incomodidad y supone evidentemente un riesgo. Cuando esto no cuesta absolutamente nada, porque los especialistas, los ginecólogos del Hospital General de Castellón están perfectamente preparados para realizarlo. Lo único que hace falta es que se les autorice, cosa que no se hace. Y además es una vergüenza porque Valencia tiene dos unidades que lo realizan, concretamente plenamente disponibles, la de la fila de clínico. Pero es que la provincia de Alicante tiene una hace 21 años que está en el Hospital General de Alicante. El por qué no se hace en la provincia de Castellón, la verdad es que no lo entendemos. De hecho, concretamente, hemos presentado una queja al síndic de agravios denunciando esta discriminación por razón de territorio, que es contraria a la Ley General de Sanidad y fundamentalmente contraria a lo que es la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que prohíbe que haya discriminación sanitaria en función del territorio. Y además nos hacemos eco y lo hemos presentado conjuntamente con usuarias y familiares de usuarios de este servicio, y han sido 400 personas las que han apoyado esta solicitud. Todo eso está presentado en el síndic de Greuges, lo presentamos ayer, y supongo que el síndic de agravios pues evidentemente pedirá informe a la consellería y bueno, y le pedirá que se implante, porque además ya os digo, esto es una cuestión de desidia, porque no supone ningún coste económico, porque el personal lo tenemos, los medios los tenemos, lo único que hace falta es que la consejería autorice al Hospital General de Castellón a que ponga en práctica esto. Y no lo hace pese a que nosotros ya, bueno, la situación de la necesidad social viene desde hace muchos años. Nosotros ya en julio del año pasado lo presentamos por registro de entrada a la atención de la consellera. Y no han hecho absolutamente nada. Esperemos que con la presión social, esto que no cuesta dinero, pues bueno, pues lo pongan en marcha.
Mire, cuando queremos saber sobre la reproducción asistida y todo el mundo vamos a buscar, todo el mundo va a buscarlo por internet, ¿qué es la reproducción asistida? Para la gente que no lo sepa, lo primero que salen son un montón de clínicas privadas, ¿sabe?
Sí. Sí, efectivamente. Si es que el tema está, además, que la gente cuando no puede ir a la pública por todas estas trabas y la lista de espera y demás, pues al final tienen que ir a la privada si se lo pueden permitir. Nos han contado usuarias que al final han tenido que acudir a la privada, que el coste está en torno a 6,000 o 8,000 euros y la cosa va bastante bien. Es decir, estamos hablando de un coste importante que no todo el mundo se lo puede sufragar. El tema de la reproducción asistida forma parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto quiere decir que nos lo tienen que dar. Uh-huh. Es una prestación a la que tenemos derecho los usuarios, que para eso pagamos impuestos. Y bueno, pues aquí se da sí, pero se hace una parte y la otra parte tienen que ir a Valencia y ahí te encuentras con el cuello de botella. El resultado es que quien se lo puede permitir, pues prescinde de la sanidad pública, pese a tener derecho a ello, y recurre a la sanidad privada con el coste económico que todo eso supone, que no debería ser así, porque si se hiciera aquí en Castellón no tendríamos lista de espera.
Claro, porque ha empezado por el mayor problema que tenemos en este momento a la hora de que las mujeres se puedan quedar embarazadas, y es que por el problema de empleo que ha habido y por la falta de seguridad en las parejas en las que empiezan, cada vez son las mujeres más mayores. Con lo cual, si se esperan para que les toque, no tienen más remedio que irse a las privadas y sacar el dinero de donde no lo tienen, porque si no es que luego en la sanidad pública ya no entran. Yo creo que el problema más grave es por donde usted ha empezado y es por la edad de las mujeres.
Claro, por eso es imprescindible que se ponga en marcha en Castellón, se acabe con la lista de espera, para que no estemos ante esa situación de estoy en lista de espera 40 años, ya ahí pues ya en la pública ya no puedes.
Fíjese cuando...
Claro, es que es de vergüenza.
Claro, la reproducción asistida, vas a una privada y si tienes más de 40 años no te ponen ningún problema, ¿verdad?
Ningún problema, pagas y está.
¿Qué justificación hay para que si eres mayor de 40 años la pública, qué justificación o si se tiene a derecho?
Ahí concretamente están los protocolos que estableció en su momento la Generalitat Valenciana, en este caso la Consejería de Sanidad, establecía ese límite porque, bueno, yo creo que va por tema de probabilidad de que la inseminación, la reproducción asistida funcione correctamente, es decir, que se obtenga el resultado pretendido. Y evidentemente, cuando uno empieza a ser mayor, pues bueno, pues la posibilidad de o la probabilidad de rechazo y la probabilidad de que al final no se consiga aumenta. Y entonces es un criterio simplemente estadístico, entiendo yo que es. Entonces, bueno, pues hasta los 40 años, y si tiene más de 40 años o estás harto de y no estás dispuesto a soportar listas de espera, viajes a Valencia, otro viaje a Valencia, otro viaje a Valencia, otro viaje a Valencia, y te lo puedes permitir, pues se van a la privada. Bien porque tienen el dinero para hacerlo o bien porque tienen una entidad bancaria que les financia el tema, como si estuviéramos comprando un coche. Tienes dinero para comprártelo, perfecto, que no te financien, pero bueno, es que en este caso estamos hablando de una prestación sanitaria a la que se tiene derecho y que además podría estar totalmente resuelto si la consellería no mirara a Castellón por encima del hombro considerándolo como una provincia menor, como algo que es totalmente accesorio. El ciudadano de Castellón no tiene el mismo derecho que el ciudadano de Alicante. En Alicante la tienen hace 22 años la unidad de reproducción asistida y la de la Feria de Clínicos es muchísimo más antigua aún. Diría, es que no cuesta dinero, aquí no hay que montar un súper quirófano y traer. No, tenemos los ginecólogos que están preparados para hacerlo. La técnica es sencilla, no requiere ningún tipo especial de aparataje caro. Y incluso, concretamente, los ginecólogos del Hospital General estarían dispuestos a hacerlo porque nos lo han dicho a nosotros y algunos lo han manifestado también a pacientes. Y si no se hace, sencillamente porque la provincia de Castellón es minusvalorada por la Generalitat Valenciana, concretamente por la Consejería de Sanidad, que Castellón es pues la provincia pequeña y tiene una serie de carencias. Y estas carencias es que no se preocupan ni en resolverlas. Esta que no cuesta dinero. No digo montar una unidad de trasplante cardíaco, que evidentemente eso requiere personal muy cualificado y unos quirófanos y concretamente un aparataje que no tiene mucho sentido tenerlo aquí. Pero concretamente esto que no cuesta dinero, que es una necesidad social, que las pacientes y los maridos y las parejas lo están sufriendo y se les obliga a ir, pues por ejemplo, gente de Morilla, pues se tiene que ir al clínico, sí, a hacerse y hacer 4, 5, 6 visitas al clínico y de vuelta desde Morilla, cuando lo podrían tener aquí en Castellón. Y si no lo tienes, porque la consellera no quiere. Se le ha pedido formalmente en julio y no han hecho absolutamente nada. Nosotros, pues bueno, probablemente lo que haremos es reunirnos con grupos de las COS valencianas para exponer la situación y a ver si a través de la presión nuestra, la presión concretamente de la sociedad y de los representantes políticos de la sociedad, pues la consellera autoriza al Hospital General de Castellón a finalizar, a hacer el ciclo completo concretamente de lo que son las técnicas de reproducción asistida. Esa es la historia y lo que es vergonzoso. Que tengamos que llegar a esta situación.
Pues Vicente Navarro, presidente del sector de sanidad del CESIF de la provincia de Castellón, muchas gracias por haber estado y habernos dado estas declaraciones y a ver si así por fin nos hacen caso a esta provincia que, no sé, igual es que eso, tenemos que gritar un poco más alto.
Pues seguramente, porque el hecho de que seamos de las tres provincias la más pequeña, pues a lo mejor concretamente habrá que pensarse algún tipo de acción, no sé, porque es que somos el último mono y lo vemos en sanidad continuamente. Lo que pasa, por ejemplo, tenemos el tema de los vehículos todoterreno que la consellería se comprometió a poner en las zonas de montaña y demás para atención de las urgencias en invierno y demás, que hay hielo, nieve y demás. Sí. Bueno, no los ha puesto, pero cuando uno mira es que todos menos uno eran de la provincia de Castellón. Yo estoy seguro que si fueran de la provincia de Valencia estarían puestos cuando se comprometieron hace 3 años. Pero como la provincia de Castellón, pues da exactamente igual.
Bueno, ahí estaremos. Vicente Navarro, del CESI, muchas gracias por haber intervenido.
A vuestra disposición.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marzà Volkswagen, en camí Travessa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzà Volkswagen, en Villarreal, Camí Travessa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices.
María, arribem a les 2 i tenim que deixar als nostres oients. Ja han estat 2 horetes nosaltres.
Sí, no ens n'anem sense dir que tenim actiu un sorteig per poder gaudir aquest cap de setmana del Villarreal Club de Futbol a l'Estadi de la Ceràmica. És molt senzill, tenen que participar comentar l'entrada de Facebook. No pot ser d'altres formes. Sols participaran en aquest sorteig qui comente i sa senzilla pregunta, no?, de quines marques són les que venen, no?, en Opticalia i Bob Vila-real. Per favor, participeu, que demà es tanca i volem pues, donar-li l'oportunitat a tothom, Susana.
Però participeu per la via que volem que participen, clar, que és per el nostre Facebook, no, Maria?
Sí, correcte.
Pues, sabeu, només hem de contestar quines marques hi ha per a poder adquirir dins d'Opticalia i Bob Vila-real. I podran gaudir de dos entrades del Villarreal Club de Futbol. I en aquestes bones notícies les deixem, seguim parlant d'això, del Villarreal Club de Futbol.